Anna Ballonesta.
Comencem la tertúlia d'aquest dilluns amb l'Anna Simó, filòloga i exdiputada del Parlament. Anna, bona nit.
Bona nit a tothom.
Amb el Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting estratègic. Lluís, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Ara et sentim. La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Isabel, bona nit.
Bona nit.
I amb la Susana Cuadrado, que és redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Bona nit també.
Bona nit.
Us anava a preguntar que com ha anat el primer dia d'escola. És evident que no aneu a l'escola.
No sé.
Sí. No, anava a dir, em sembla que, si no m'equivoco, l'Anna és l'única amb fills en edat escolar d'aquí la taula. Tu també, Lluís.
De 12.
Que avui han començat a...
No, el dimecres.
Ah, dimecres. Perquè anava...
Dimecres perquè sí, aquest any comença a anar al col·le dels grans.
Ah, carai. Com ha anat això, però?
Bé, tenien unes ganes terribles de retrobar-se amb els companys d'escola i, de fet, han fet classe fins a la una, s'ha quedat a menjador i després tot lleure fins a 4:45, perquè ens hem, diguem-ne, que ens hem sumat a l'hora voluntària de 4:45 a 4:45.
Mm-hmm.
Bé.
Lluís, en el teu cas, hi ha ganes per començar l'escola el dimecres o més aviat no?
No, moltes.
Sí, eh?
Sí, el fet de canviar d'escola i anar al col·le dels grans, sí. La veritat és que això motiva i sedueix bastant, crec.
No, us ho preguntava, no, perquè avui també parlaven a la tertúlia del matí, escoltava al matí el Basté i deien que la majoria de gent li feia il·lusió anar el primer dia a escola. Alguns sí i d'altres no. No sé, vosaltres, Isabel, Susana, si us recordeu com a experiència personal que era un dia que us feia il·lusió o més era un dia que feia mandra o quan ets més petit fa il·lusió i quan ets més gran doncs ja va fent més mandra. Susana.
Els meus records. A veure, jo recordo l'institut com una bona època. Sí, realment em feia il·lusió anar. El problema era posar-te les sabates. Perquè en el meu cas anava tot el dia, tot l'estiu amb barques, i llavors passaves a l'institut i t'havies de posar els mitjons i les bambes, no? Llavors això ja ho recordo pitjor. Però sí, la retrobada amb els companys sempre és bona, això sí.
Isabel.
Jo recordo que sí, que m'agradava, i que, però també hi havia un punt d'agradols, no? Perquè a mi, jo encara soc d'una generació i en aquell moment una situació familiar que permetia tenir uns estius aquells tan llargs, no? És a dir, que recordo que ens anàvem a la casa d'estiuets i en allà teníem la sort d'estar, doncs, amb moltes famílies i tot era molt, molt, molt agradable. Per tant, tornar a Barcelona primer i després a Girona a l'escola es feia una mica feixuc. Jo només vull dir que jo, com que a més després vaig ser professora d'institut durant 10 anys, fa doncs, ja molts anys, fa com 25 anys, però recordo que als inicis de curs, per part del que jo, la meva experiència com a professora, és que veies amb uns alumnats amb moltes ganes de saber què els esperava, no? Amb molta emoció i amb moltes ganes de començar. I jo penso que hi ha una qüestió que aquest any és novedosa, i vosaltres que teniu els fills més petits, doncs ho veureu, no? El fet que no hi hagin mascaretes. Jo crec que aquest punt de que no hi hagin mascaretes representarà per als alumnes i per als professors una satisfacció importantíssima. No? Perquè canvia substancialment la relació que pots establir amb els alumnes, amb els companys, el joc, el lleure, etcètera, etcètera. No? Jo crec que és una gran notícia el fet de que s'iniciï el curs amb tota la classe i que també no hi hagi mascaretes. Em sembla que és un punt positiu que fa un any i mig no ens podíem ni plantejar.
Doncs ara entrarem en matèria, parlarem una mica de com ha anat aquest inici del curs. És gairebé 9:15 de la nit. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ara passa 9:15. Hem començat parlant d'aquest inici del curs. Ja ho sabeu, avui 740.000 alumnes d'infantil i de primària que han començat el curs. Els de secundària, com ara també deia el Lluís, ho faran a partir de dimecres. Per tant, aquest inici ja és esglaonat. I, com dèiem, és un curs que ha començat amb moltes novetats, amb aquest avançament de la tornada una setmana abans del que estava previst o del que era habitualment, amb aquesta jornada intensiva i també sense el 25% de castellà a les aules. Si us sembla, per començar, escoltem el conseller Josep González Cambray, que ha demanat una mica de paciència i que assegura que s'aniran corregint mica en mica tots aquests errors.
El que farem serà, doncs, avaluar com estem portant a terme aquesta mesura d'avançament de curs. I ho farem conjuntament amb tothom. Per tant, ho avaluarem durant aquestes setmanes i sobretot al mes d'octubre i, per tant, doncs, prendrem les millors decisions de cara al curs següent, tenint en compte que totes les decisions s'han de prendre tenint en compte que és bo pel nostre alumnat.
Abans ens arribaven també unes dades del Departament d'Educació que ens deien que en el 99,6% de les escoles s'han pogut fer aquest servei de lleure educatiu que estava previst per les tardes, per tant, a les tardes, per tant, gairebé el 100%. Només hi ha hagut un 0,4% d'escoles, per tant, que no s'han pogut fer. Són 7 escoles del total de 1.730 que hi ha a tot Catalunya. Des del Departament diuen, però, que en la majoria de casos es podrà resoldre demà. Veient com es veia fa 15 dies, o fins i tot menys, fins i tot 10 dies, aquest inici del curs, i finalment com ha estat, podem dir que ha estat un inici força plàcid, no, Susana?
Sí, sí, força plàcid, el que passa que corre cuita. Això també s'ha de dir, perquè si avui trucàvem nosaltres des del diari a directors de centres, tots ens deien el mateix, que han hagut de treballar el cap de setmana a correcuita, perquè si no, no arribaven el dia d'avui. I feliçment han arribat el dia d'avui i tot ha funcionat relativament bé, o sigui, dins de tota d'aquesta... com ho diria jo, no et diria improvisació, però gairebé, no? Unes plantilles poc estables que ho han estat a última hora, però clar, tot el que podia haver passat no ha passat. Amb aquest acord que va haver-hi amb els sindicats, realment això va deixar un camp molt lliure perquè ara els professors es dediquin a aquest curs realment a ensenyar. I ho dic en tot el sentit, vull dir, no hi ha cap impediment, no hi ha raons laborables laborals per distreure el que és la funció d'ensenyar. Tampoc tenim bastant despejat el tema del 25% del castellà, per tant, tampoc hi ha raons legals. I després hi ha un panorama post-pandèmia, en aquest cas, com deia la Isabel, no? Tampoc hi ha aquests impediments de la pandèmia. Per tant, ara ens hem de dedicar a pujar el llistó, que el tenim molt avall aquí a Catalunya, i ensenyar a tope.
Anna, com veus tu aquest inici de curs, també com a afectada en primera persona, però també amb la teva experiència política, no? Com s'ha fet tot això, no?, que deia la Susana ara, home, doncs s'ha fet una mica a correcuita. Potser les coses es podrien haver fet una mica millor. De fet, el conseller la setmana passada ja demanava disculpes, en certa manera, de com havien anat les coses.
Segur que s'hauria pogut fer de moltes maneres, però, diguem-ne, un dels barrets que he tingut darrerament està la de presidenta del Consell Escolar de Catalunya. I havíem elaborat diversos informes. Ja els meus predecessors en aquell moment, jo ara ja no sóc president del Consell Escolar de Catalunya, ho he estat 3 anys, i una de les qüestions que s'anava reclamant periòdicament era l'avançament de l'inici del curs escolar, perquè Catalunya ha estat l'última comunitat autònoma a començar primària i després a secundària. Aquesta és una. I després hi havia molta demanda també de dir s'ha d'acabar amb la segregació escolar i s'ha de tirar endavant el decret d'escola inclusiva, és a dir, inclusió i no segregació. Aquest any és l'any de l'aplicació, segons el conseller, a totes, del decret d'admissió, que és una eina molt potent per acabar amb la segregació, això, i el pacte amb les famílies i amb els ajuntaments. Això és evident. S'ha de fer molta cirurgia per equilibrar la presència a les escoles en funció, realment, de la representació del barri i del districte, en el cas de Barcelona i les ciutats grans. I, per altra banda, un decret d'escola inclusiva que tothom critica la poca aplicació, l'aplicació sense efecte, o la quantitat d'infants amb necessitats educatives especials que no tenen tot el suport que caldria. El conseller diu que estan duplicant o multiplicant els recursos que diu a la memòria del decret d'escola inclusiva, però tot i així no es veuen les millores. Per tant, crec que estem en un curs que serà clau per engegar aquesta roda de lluita contra la segregació, de compliment del pla que va impulsar el síndic de Greuges, i jo estic esperançada. Clar, una cosa és la teoria i la voluntat política, i l'altra és la situació de cansament o d'estrès de la comunitat educativa i allò que es pugui dur a terme. Crec que farà bé el conseller d'avaluar. Ell ha parlat d'avaluar a l'inici de curs, avaluar-ho tot. A final de curs i al següent, avaluar com s'ha aplicat tots aquests decrets i quina ha estat la millora contra la segregació i de la inclusió. Crec que l'educació, com tantes altres polítiques, necessita contrast de dades i de fets i de passar comptes. I crec que, tant com ha patit Llegau, el conseller aquest any passat, i faria bé de poder fer una bona avaluació de les polítiques engegades.
Malgrat que hem arribat aquí en aquesta situació més o menys plàcida, és clar, no sé si és bo tant pels professors com pels alumnes com també pels pares haver arribat tan justos, no?, a l'inici del curs, i si això pot generar un desgast ja previ, no?, que els mestres, els directors, fins i tot dels cursos, sí, no arribin frescos de les vacances, sinó que arribin, doncs, ja una mica amb tota aquesta motxilla que s'ha anat arrossegant aquestes,
sí,
últimes setmanes.
Sí, sentint l'Anna, estic d'acord, no crec que sí, no es pugui parlar d'improvisació, però sí d'una celeritat poc desitjable. S'han fet les coses massa ràpid, suposo que en som conscients, i en aquest sentit, ja que estem a la ràdio líder del país, trencar una llança a favor del col·lectiu docent, que moltes vegades solucionen parts dels problemes que ha ocasionat, volent o sense voler normalment, l'administració, ells ho solucionen, els col·lectius docents, les direccions acadèmiques, etcètera, etcètera, amb una generositat, a vegades, en quant a hores, altruista, que n'estic convençut que ara que tu deies que només 7 de 1.400 escoles, sí, no han pogut donar el servei a la tarda, n'estic convençudíssim que el col·lectiu docent té molta culpa de que la incidència sigui tan petita.
Mm-hmm. Isabel, com ho veus tu, ara que ens deies també que havies estat professora en un institut durant 10 anys, com veus que ha anat tot aquest inici del curs?
Jo, la veritat és que sóc una mica optimista. És a dir, jo crec que ha estat bé, que ha estat bé. És a dir, a pesar de doncs, la celeritat amb què s'ha hagut de començar, amb l'esforç que s'ha hagut de fer, que a més és un esforç constant del professorat, això és evident, eh? És a dir, que es perpetuen el temps, es perpetuen els cursos, es perpetuen els anys, no? És a dir, el col·lectiu del professorat és un col·lectiu que, de per se, és un col·lectiu esforçat i que cal mimar. Però jo sóc optimista, és a dir, han començat. Hi ha una satisfacció generalitzada, hi ha una satisfacció posant en valor l'esforç del professorat i l'esforç de l'administració per arribar a uns consensos que han provocat que aquest inici de curs tinguin doncs una repercussió en l'alumnat positiva. I clar, jo ara quan penso que si a la meva docència hi hagués hagut la possibilitat de lleure gratuït a la tarda, ja hagués sigut un èxit tremendo. És a dir, jo fa molts anys, però trobo que l'evolució ha sigut una evolució positiva, que comencem un curs que comença per primera vegada amb una voluntat de consens molt clara per part de l'administració i el professorat, i crec que és un èxit i que val la pena dir-ho, val la pena posar un positiu i val la pena doncs començar aquest curs doncs amb l'optimisme. Ja veurem, no?, després què ens passarà. Segurament tindrem reivindicacions que s'hauran de veure i matitzar per part d'uns i per part dels altres, però posar en positiu aquest inici del curs a mi em sembla que és obligació per part de tots els que hem vist que hi ha hagut un esforç per part de totes les parts.
Aquest curs, però, com dèiem, hi havia aquesta novetat de l'avançament d'una setmana, la jornada intensiva, però també ha començat sense aquesta aplicació del 25% del castellà a les aules, per ordre del departament. Tot i això, l'Associació per una Escola Bilingüe ja ha iniciat aquesta ofensiva judicial per revertir-ho, ha denunciat a la direcció de l'Escola del Turó del Drac de Canet de Mar per desobediència, i també li demana al Tribunal Superior de Justícia que els torni a obligar a incrementar aquesta presència del castellà, avisant que els propers dies doncs, també ho faran amb la resta de centres que també aplicaven fins ara aquesta mesura. Un d'ells, per exemple, és l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera, al Baix Llobregat. La seva directora, la Consol Huerga, diu que els preocupa el que el tribunal pugui dir.
Que tampoc tens el 100% de seguretat que estiguis dient, o sigui, no és una cosa que tu portis entre mans i que la controlis, no? Llavors, doncs sí, clar que ens afecta i ens crea una mica de neguit. Clar, a nosaltres ens va arribar una sentència perquè poguéssim aplicar el 25% i potser potser hauria d'arribar una altra sentència.
Aquest creieu que pot ser un altre dels temes que porti cua les properes setmanes, els propers mesos, Susana?
A veure, jo penso que l'ofensiva judicial que porta a terme l'AEBEN continuarà. El que passa que també et dic, segons la meva manera de veure-ho, no té recorregut. Què vull dir? Es va aprovar una llei per part de... una llei que el que fa és blindar aquests moviments que pugui haver-hi judicials a favor del TCJC. Llavors tenim una temporada ara, potser tot un curs o fins i tot dos, fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï, i llavors a partir d'allà ja en tornarem a parlar del 25%. em refereixo al 25% a les aules. Una altra cosa és que l'AEB continuï amb aquest discurs del 25% i tornant a presentar recursos i més recursos al TSJC. No sé si l'oient, això del TSJC, el constitucional, la llei catalana, és una mica, és una embolia que fa fort, no? Però, en resum, si tenim ara un marc jurídic català, això permet guanyar temps. Llavors, el departament el que farà, i també a la comunitat educativa, és agafar-se en aquesta llei catalana per intentar esquivar tots aquests recursos que pugui haver-hi en tribunals provincials. Aquí la clau està, insisteixo, en el que acabi decidint el Tribunal Constitucional. I quan arribarà aquesta sentència del Tribunal Constitucional? Doncs, a saber, jo em penso que dins d'aquest curs no la tindrem.
Mm-hmm. Isabel.
Bé, jo crec que el moviment en reivindicant una major presència del castellà no desapareixerà i que, per tant, aquesta serà una reivindicació constant, a més, amb voluntat de que sigui mediàtica, amb voluntat de tenir una repercussió en la premsa, en els medis, amb un afany de protagonisme determinat, però el recorregut serà el que serà. És a dir, la llengua catalana i el castellà no ha tingut mai un problema a Catalunya Real. Per tant, tots els que hem fet docència, jo sóc filòloga hispànica i de formació, i jo donava classes en castellà, jo donava classes de llengua i literatura castellana. Mai va ser cap problema, mai va representar cap problema, i els meus alumnes, i el fet de la integració en català, era imprescindible perquè tinguéssim una bona conciliació entre tots. Jo crec que aquesta política, que és una política de desgast fictícia, bueno, tindrà el seu recorregut, la tindrem present, però no hi ha un substrat social ni polític ni lingüístic que es pugui sostenir en aquesta reivindicació. El Constitucional dirà el que toqui dir, però realment a Catalunya el problema del català i el castellà no ha representat, o la llengua catalana i castellana no ha representat mai un problema a l'hora de donar classes a les escoles i als instituts.
Lluís.
Bueno, jo no he fet docència, però sí he dirigit campanyes electorals i és un tema que els partits refusaran. No són còmodes. Fent màrqueting electoral, la veritat és que pels partits tots els temes que són bipolars, blanc, negre, sí, no, són incòmodes en període electoral. Fora del període electoral no, però en període electoral és incòmode. I ho és tant pels que defensen el 25% d'escolaritat en castellà com pels que rebutgen aquesta possibilitat, perquè al final bipolaritzen el possible vot. I per tant és un tema que jo crec que els partits no explotaran massa. Si ho exploten, en canvi, perquè és terreny abonat per associacions i pseudoassociacions normalment radicals i molt radicalitzades, d'estrats socials molt determinats i amb les influències que tenen. Moltes vegades influències polítiques, però no de partits polítics, excepte els partits polítics que estan en els extrems, que lògicament aquests temes jo, els hi sedueixen d'allò més.
Anna.
A veure, és evident que hi ha la directora de l'escola d'Abrera parlava doncs que potser caldria una nova sentència. No cal, hi ha una llei i un decret llei. Crec que i aquesta llei i aquest decret llei es van fer amb dos objectius. Un, per una banda, desmuntar tota l'estratègia judicial contrària a que el català es dominés igual que el castellà en acabar l'ensenyament obligatori, que és el que hi ha al darrere de tota aquesta història.
És el propòsit.
Clar. I segon, per impulsar el domini de totes les llengües oficials, el domini suficient, com a mínim. Hi ha un nivell superior, ja seria fantàstic, però com a mínim suficient, de totes les llengües oficials a Catalunya, en funció de criteris científics, és a dir, sociolingüístics i pedagògics, sense res més al darrere. I això vol dir això, criteris sociolingüístics dels entorns i l'avaluació dels coneixements de l'alumne en aquestes llengües, que poden ser tres com a mínim a la Vall d'Aran i una quarta, tant de bo, a la Vall d'Aran i tres a la resta. Però aquestes lleis arribaran al Tribunal Constitucional. Llavors, segurament el Tribunal Constitucional anirà ràpid o lent en funció dels interessos d'aquells que estan dominant la marxa del Tribunal Constitucional. Pot anar molt ràpid o pot anar molt lent, com van anar doncs, les sol·licituds d'empara dels presos polítics que van trigar anys.
I no preveus molta lentitud, Anna?
És que depèn d'allò que els convingui. Depèn d'allò que els convingui.
Hi ha dos trobades, tres en alguns casos, d'eleccions al mateix any.
Però si el TC veu que pot entrar en política i fer saltar això pels aires, ho farà.
Tot dependrà també de la Constitució del Constitucional, finalment.
Bueno, és que...
La Constitució del Constitucional segur i de la voluntat política que ara mateix i les sensibilitats polítiques que estiguin governant.
Doncs
per
ja
tant,
està.
A veure què, no? És a dir, polemitzar i polaritzar el tema de la llengua, ja sabem que a qui beneficia i qui té rèdit és un determinat partit polític amb una determinada tendenciositat en això, no? I que precisament aquí els partits polítics catalans, des de Comuns, PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, no estan en aquesta tessitura. Per tant, a veure què passa amb el Constitucional, però bueno, el recorregut serà en funció de, com deia la Susana, què constitueixi el Constitucional i quina sensibilitat política tinguem. Llavors, quan aquí parlem de judicialitzar, a mi és evident que les coses es judicialitzen, però no es judicialitzen perquè un jutge decideixi que un dia s'aixeca i ara vaig a posar el dit en aquesta història. És perquè hi ha algú, un ciutadà o una associació o el que sigui...
O un moviment
organitzat. O el que sigui, que judicialitza un tema. I això jo crec que a vegades ho hem de tornar a dir perquè sembla que la judicatura es posi, perquè li passa pel barret, a tractar temes que no en té cap tipus d'interès previ. No, o sigui, és algú que mou aquesta fitxa i que la col·loca en el sostre de la judicatura i que, per tant, aquí ells s'han de posicionar. Ens agradarà més, tindran tendenciositat o no, però deixem-ho clar que no és perquè un determinat jutge o un determinat fiscal s'aixequi un dia, sinó que hi ha una determinada associació, individu, X, que posa una denúncia i a partir d'aquesta denúncia s'inicia un procés que, en aquest cas, un procés desastrós, però un procés que no s'inicia perquè hi ha un senyor que és jutge que un dia s'aixeca decidint que qüestionarà el català a les aules. No és així.
Anna. No, simplement que hi ha jutges que sempre fallen cap a la mateixa banda, també, amb el tema del TSJ. Sembla que qui presenta això sàpiga en quin moment i a qui s'ha d'adreçar. Ja està, i aquí ho deixo. Però, bueno, la gent que sap com van anar tots els temes del 25%, doncs també sap de quin peu calçaven determinats jutges, i ja està, aquí ho deixo. Ja
però no vull entrar més. Com tota la vida, no? Quantes vegades sí, però... hem vist que hi ha temes judicialitzats que ens semblaven, per exemple, en el moviment independentista, doncs que era doncs injust que estiguessin judicialitzats, i un determinat jutge ho arxiva, no prospera. És a dir, sí, que aquí sí, les tendenciositats i les voluntats d'uns o dels altres, bueno, són...
Sí, però val la pena apuntar-ho com fa l'Anna, perquè malauradament és reiteratiu, és regular, és una gota malaia que ens cau sempre i sempre, cau del mateix costat, i val la pena fer-ne esment.
Però llavors també s'hauria de fer esment, jo estic d'acord, però s'hauria de fer esment de tot. És a dir, s'hauria de fer esment quan
sí,
un determinat jutge arxiva una determinada cosa.
Sí, però ara estem parlant d'aquest tema, que si canviem de tema, canviarem de temes i l'actitud dels jutges també.
No, però l'Anna parlava dels jutges, que hi ha uns determinats jutges que sempre van cap a una determinada línia i aquesta determinada línia...
Sempre, la llengua espanyola sempre, respecte al territori català.
Bueno, jo entès que no només parlava d'això.
No, sí, també. Ah, sobre l'ús del català, sí. La justícia, en
jo,
fi.
Jo entès que parlava de més coses, per això ho dic.
En fi, deixem aquí aquest tema, perquè avui també hem dit que hi ha un altre gran tema, encara falten uns quants dies. Avui, evidentment, el tema del dia ha estat aquest inici del curs, però també ja fa dies que em va cuejant un altre de tema, que és la diada d'aquest 11 de setembre, de diumenge, perquè, com dèiem, falten 6 dies. I avui hem sabut que Esquerra ha demanat a l'ANC que es replantegi aquesta manifestació perquè sigui més inclusiva. Els republicans que acusen l'Assemblea de voler dividir l'independentisme diuen també que l'entitat encara són a temps de reconduir-ho, i de moment encara des d'Esquerra no diuen qui assistirà en aquest acte. Mantenen que seran a tots els actes, però no diuen si, per exemple, hi anirà el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, si hi anirà en aquesta manifestació, o també què faran la resta de membres del govern. De fet, la portaveu, Marta Vilalta, ha acollat d'aquesta manera a l'ANC.
Malauradament, enguany, doncs, l'Assemblea Nacional de Catalunya ha renunciat a aquesta transversalitat i han optat per excloure, per fer petit i per dividir el propi moviment independentista, de manera que a 7 dies d'aquesta celebració, d'aquesta manifestació, nosaltres creiem que encara tenen temps justament per replantejar aquesta convocatòria i per fer-la inclusiva, per obrir-la i per fer-la a favor de l'independentisme, no en contra dels independentistes.
L'última notícia que tenim, però, d'aquesta tarda és que, després que Pere Aragonès digués que no aniria a aquesta manifestació, aquesta tarda ha dit que sí que participarà a l'acte independentista que organitza Òmnium una estona abans d'aquesta manifestació. No sé com veieu tot plegat, perquè ja fa dies doncs, que hi ha aquest estira i arronsa d'aquesta manifestació, no? Que, com dèiem, falten 6 dies i sembla més que hi hagi aquesta... lluita o aquestes discrepàncies, ja no només entre Esquerra i Junts, sinó que ara també s'hi ha afegit com un tercer actor aquí l'ANC, amb aquest posicionament que sabíem divendres del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que deia doncs, que no assistirà a la manifestació, però en canvi sí que ha dit aquesta tarda que anirà a aquest acte independentista que organitza Òmnium a la tarda. Lluís.
No és malalta, la veritat és que és una convocatòria que no és malalta. És veritat que els 11 de setembre, tal com els recordem, són concentracions de reivindicació, de millora de l'autogovern, del dret a decidir, de la possible independència darrerament, en tot cas, de millores de la nació catalana. Val? Per tant, no sempre inclòs a totes les persones catalanes. Dit això, jo crec que la Marta Vilalta no té raó quan diu que l'ANC divideix la manifestació. No divideix. Ara, per què dic que n'és una mica malalta? Perquè la gent té ganes d'anar-hi aquest any i crec que anirà menys gent perquè d'alguna manera hi ha un cert divorci entre la ciutadania i els partits polítics. I tots els partits polítics, no el partit polític de Junts per Catalunya o Esquerra Republicana o la CUP, de tots els partits polítics que habitualment dominaven i protagonitzaven aquesta manifestació. Per què la gent té aquest descontentament? Perquè se'ls hi havia dit o se'ls hi havia explicat o se'ls hi havia apuntat o dibuixat un possible país que després no hi ha hagut la lluita necessària per assolir-lo i per aconseguir-ho. Què passarà el dia 11 de setembre? Jo crec que haurien d'anar tots. Jo crec que tots els polítics haurien, independentistes, lògicament, haurien d'anar a cridar, a trobar-se amb la ciutadania i a rebre la crítica d'aquesta ciutadania. Perquè, al final, de què serveix amagar-te d'aquesta crítica? Aquesta crítica existeix, està en el carrer, està latent, està a les xarxes, està a les famílies, està per tot arreu. I el que no pots fer és amagar-te una realitat. Si la gent no està contenta, no està contenta. I sap que has de donar la cara, uns i altres. I en aquest sentit jo crec que s'equivocarà d'aquests grups qui no hi vagi.
Anna.
Jo veig un canvi respecte a l'any passat, evident en Esquerra. L'Esquerra havia evitat trepitjar ulls de poll en les dues principals organitzacions sobiranistes. L'any passat, de fet, hi va anar tota la plana major d'Esquerra i també el president de la Generalitat. I sembla, doncs, aquí hi ha hagut un viratge, que no sé si qui ha virat també ha estat l'ANC o Esquerra s'ha sentit atacada de part. El cas és que per primera vegada, i a mi m'ha sorprès, han decidit que tot el ferro no hi va, no? Vull dir, el ferro, el president, que és ferro, és institució, no hi va. Ja veurem qui hi va més. La Carme Forcadell va confirmar que hi aniria, sí, que no és pas algú de baix nivell, diguem-ne, polític. Jo crec que la crítica va amb el sou dels polítics. Ja sé que això també és criticable de dir-ho, però forma part de... Però la crítica es pot fer de 165 dies l'any, i de fet, ara, amb les xarxes socials, l'entoma és 365 dies l'any, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Però jo crec que se li està donant, no dic als mitjans, dic també a les xarxes socials i entre membres, simpatitzants, amics de les diverses opcions polítiques, se li està donant massa protagonisme aquest desacord, i fins i tot doncs, es vol fer veure que si no vas a la mani de l'ANC, que jo fa anys que no hi vaig, i sé que va haver-hi també un debat en el seu moment, perquè el Pep Huguet i jo vam dir que no hi aniríem, ja fa 4 o 5 anys que no hi vaig, per què no hi vas? I a mi bueno, em van dir, escoltant. Doncs, però jo faig 11 de setembre, l'he fet des que tinc ús de raó política, des dels 19 anys, no m'he perdut una mani de l'11 de setembre, un any, estava amb un bombo l'any 2012 embarassada del meu fill i no vaig considerar que no era oportú d'anar amb una mani un mes abans de parir, però des d'aleshores he participat a tots els 11. Per tant, l'11 hi ha moltes maneres de participar-hi. I potser tothom hauria de fer una reflexió de per què es generen aquests debats o no. I per acabar, els militants i simpatitzants dels partits polítics també són ciutadania. No són marcians que baixen de Mart o de Venus, també són ciutadans. Vull dir que aquesta diferència entre partits polítics i ciutadania, jo que he format part d'una banda i de l'altra, no m'agrada tampoc.
Susana.
A veure, jo la primera pregunta que tinc és exactament a qui representa en aquest moment l'ANC. Perquè, que ens ho diguin. Perquè inicialment l'ANC, en el sentit que tenia, era precisament aquest d'aglutinar el poble, no? De representar una transversalitat que en aquest moment està desapareguda, aquesta transversalitat. Llavors, convoquen una manifestació, organitzen una manifestació en contra dels partits polítics, que són els que, de fet, l'han alimentat com a associació, com a entitat cívica, no violenta i reivindicativa dels drets de Catalunya, però, en canvi, després lamenten que el president no hi vagi. Però per què ho lamenten? Perquè lamenten no poder escridassar-lo després. O sigui, en fi, és una esquizofrènia important, la d'aquest moment. Per tant, entenc que el president de la Generalitat és igual del partit que sigui, no hi vagi. Ho entenc, perquè en aquest moment, si tu en fas d'una reivindicació com l'11 de setembre una monopolització, i a més, no, deixes clar que el que estàs fent és repartir carnets de traïdor o carnets de patriota o a veure qui té la sang més no sé què i quins sentiments tens, en aquell moment estàs dividint. Llavors, l'11 de setembre, precisament, el sentit que té l'11 de setembre és aglutinar, no dividir. En aquest moment està tot esquerdat, sincerament. Està esquerdada l'ABC respecte a Esquerra, està esquerdat Esquerra respecte a Junts. Llavors, què vol dir això? Això vol dir que el moviment independentista està esquerdat? No, jo no estic dient això.
Que
estic dient que les diferents parts del moviment independentista estan en aquest
moment... Però creus que és contra els partits polítics o contra el no compliment dels partits polítics de la part del programa que defensava l'1 d'octubre?
L'ANC, quan va convocar i va presentar els actes de l'11 de setembre, va dir que era una manifestació en contra dels partits polítics.
Així, d'una forma tan textual?
Sí. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tots els partits polítics... Una altra cosa és que...
Amb la voluntat de muntar un quart espai polític.
Molt bé, llavors...
Isabel.
A veure, la convocatòria de l'ANC, que aquí és on rau la decisió del president Aragonès, diu que s'ha acabat esperar res dels partits, només el poble i la societat civil organitzada podran assolir la independència. Això és d'un populisme extrem. I, per tant, perquè assignar la responsabilitat de la independència prescindint dels polítics, això, i prescindint dels partits polítics, això ho feien el populisme, els revolucionaris, i ho feien Franco. És a dir, en Franco no necessitava partits polítics. És a dir, els partits polítics són imprescindibles precisament per portar la voluntat de la ciutadania a bon port. I els partits polítics i els representants polítics són aquells que han de, mitjançant la demanda social que els ha votat, de poder fer accions polítiques. I a vegades els partits polítics i els representants polítics han de ser homes d'estat i dir a la ciutadania que allò que s'està reivindicant, doncs pot ser o no pot ser. En la convocatòria de l'11 de setembre, per senyar-nos en això, a mi em sembla que per què el president Aragonès es planteja no anar a la manifestació? Per por que el cridin? Estic segura que no. És a dir, estic segura que no, perquè, com tu dius, els polítics, doncs, i els representants de la ciutadania estan molt acostumats a que en un moment donat se'ls escridassi, se li faci... Per tant, aquesta és, no, és per marcar un posicionament diferenciat de dir, escolta'm, el que no pot ser és que l'ANC defensi que els partits polítics no són els responsables de portar a bon port unes determinades reivindicacions a la ciutadania que els vota. Per tant, jo crec que aquí el president Aragonès el que ha fet és un acte de convicció, un acte d'assumir responsabilitat i un acte de fermesa, allunyant-se d'uns xantatges populistes, tremendament populistes. Llavors, jo no sé l'ANC si és molt conscient de que aquesta convocatòria el que fa és col·locar a la ciutadania que considera que els seus representants polítics estan legitimats per portar endavant les seves opcions de govern, el posa a fora d'aquesta convocatòria. Precisament per això, jo crec que el president Aragonès avui ha dit sí que aniran a l'acte de l'Òmnium. Per què? Doncs perquè la convocatòria de l'Òmnium no passa per desprestigiar l'acció dels partits polítics, perquè en una democràcia l'única acció factible és la dels partits polítics.
Lluís.
No, poc afortunada la comparació de l'univers polític català amb el franquisme.
Això, jo no he dit això. Jo he dit que en Franco tampoc volia els partits polítics.
Per això, aquesta comparació a mi em sembla molt poc afortunada. I en tot cas, sí que és possible fer grans moviments socials sense partits polítics. No es poden aconseguir sense lideratges, que és una cosa diferent. Sense partits polítics... Deixa'm acabar, sisplau. Sense partits polítics trobaríem grans moviments socials, grans moviments polítics amb grans lideratges al marge dels partits polítics, inclús en contra dels partits polítics. No sé si ara estem en aquest marc perquè això funcionés o no funcionés. Però en tot cas, que els moviments socials han de canviar la societat, han de canviar el tarannà d'aquests partits polítics i en tot cas han d'exigir que el compliment dels programes electorals, això de totes, totes. I després sembla que m'he oblidat una data molt important, que és l'1 d'octubre de 2017. És una data que tots aquests partits polítics ens van demanar a nosaltres, la ciutadania, que adoptéssim un paper i un paper del tot actiu, posant moltes vegades la cara davant de les porres per assolir una sèrie d'objectius. El que no pots fer és oblidar-te'n de que aquella jornada va existir.
El que està clar és que el moviment Ciutadans, els moviments ciutadans, la ciutadania, ha de reivindicar millores i ha de transmetre totes aquestes reivindicacions i, als polítics, i aquests són els polítics que han d'acabar executant aquestes millores. Però quan la convocatòria de l'ANC ens diu 5 anys de greuges que s'afegeixen als 300 anys d'intensa repressió política i judicial. Els 300 anys, que estem parlant? No estem contra la república, no estem contra la transició, no estem contra la democràcia, es posa tot en un mateix sac. És a dir, jo crec que aquí la convocatòria de l'any neix mal estructurada i amb un error garrafal, és a dir, considerar que la política amb una democràcia no té sentit. L'únic que té sentit en una democràcia és la política. La política ha de respondre a la necessitat social i dels moviments ciutadans, sí, però és la política qui fa les accions.
Susana.
Sí, també és veritat que hi ha un sector del moviment independentista que s'ha instal·lat en el 2017 i d'allà no s'ha mogut. Llavors, qui s'ha mogut respecte al 2017? Esquerra Republicana en aquest moment, Esquerra Republicana que està governant, no? Hi ha un canvi. Llavors aquí, aquest 11 de setembre, es veurà justament aquesta trencadissa amb l'estratègia. O sigui, hi ha una estratègia d'una part del moviment que vol quedar-se i reivindicar el que es va fer el 2017 i fins i tot repetir-ho si és possible,
combinar-ho.
I una altra part que no, que és Esquerra Republicana. Llavors en aquest moment hi ha com un xoc de trens. Hi ha un xoc de trens i que es visualitzarà o no al carrer, doncs segurament no. Passarà l'11 de setembre i passarem la data de l'11 de setembre, anirem, com deia ara el Lluís, a l'1 d'octubre. No,
hi ha molta gent decepcionada de tots els partits polítics, de tots els bandos, de tots els moviments socials que directament no volen sortir al carrer perquè no confien. I com no confien, han dit, mira, sabeu què? Per bla, 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 em quedo a casa, me'n vaig a la platja. I això és una pena pel moviment.
Anna, per acabar, no sé si volies afegir alguna cosa
sí,
sobre això.
Sí, que l'antipolítica és populisme i que la política, els partits polítics al marge de la ciutadania és totalitarisme també, és a dir, en una democràcia tothom hi té el seu paper i és evident que donar la veu a la ciutadania és clau. Ara bé, jo el que és evident és que hi ha unes estratègies diferents entre els diversos partits polítics, que s'ha intentat fer un full de ruta per, o digue-li com vulguis, és igual, per tirar endavant un pacte de govern. I que aquest full de ruta s'ha de complir, però ningú és capaç d'explicar ni quan, ni com, ni de quina manera es pot assolir, perquè és impossible de saber-ho. Es pot tornar a repetir un altre embat amb l'Estat per aconseguir la independència. I com que ningú sap, i no hem guanyat, els independentistes no hem guanyat, vull dir, vam guanyar l'1 d'octubre, però després no vam saber culminar els que teníem la responsabilitat de fer-ho.
Aquesta és la realitat.
I estem en un moment de desconcert. Doncs bé...
Que... I la desunió, Anna.
Sí, clar, perquè hi ha estratègies diferents. O estratègies? No, exigències diferents.
Sí.
Ja veurem com acaba.
I
ara, és molt trist que l'11 de setembre no pugui haver-hi una suma de voluntats. Potser si l'ANC, i acabo, ho hagués plantejat d'una altra manera, amb una mica més de cintura, hauria posat en contradicció Esquerra Republicana i l'hauria obligat a anar-hi. En aquest cas, els ha expulsat directament.
I en aquest sentit, en el carrer hi haurà molts representants, estaran físicament
llibres, eh?
Molts ciutadans que voten els tres partits polítics independentistes i molts d'aquests ciutadans que voten aquests tres partits no aniran a manifestació. Hi haurà un poti-poti molt difícil de llegir. Molt difícil de llegir.
En què? Perdona, no, només una cosa.
Sí,
el que ha passat,
molt
jo crec, amb aquesta convocatòria de l'ANC és que s'ha polaritzat com si Esquerra Republicana no fos independentista. I llavors ha acabat col·locant-lo en un debat que és estèril i que, per tant, és fals. És a dir, la voluntat independentista de Junts per Catalunya, de la CUP i d'Esquerra Republicana és innegable. Innegable. Les estratègies són diferents i els camins són diferents, però les voluntats independentistes són innegables. I cada un està fent un camí diferent, aprenent dels errors previs, segurament, Esquerra Republicana, i altres, probablement, encara emmarcats en el que va fer el 2017.
Hi ha molta gent que no pensa com tu, per això, Isabel.
Evidentment.
Va dir, encara queden 6 dies, com hem dit al principi, per tant, deixem una miqueta de marge, perquè si no estarem tot aquesta setmana. No, Lluís, mira, ja que et tinc aquí, també et volia preguntar, perquè no sé si ho has vist, que sí, l'ANC ha fet aquesta pancarta copiant-la de Joan Laporta amb el lema ganes de veure'ns als carrers, que és una frase doncs molt semblant a la que
però
va fer...
Al final això et mostra, i que em perdonin els amics de l'ANC, però el que demostra és una manca de treball, perquè hi ha excel·lents agències, excel·lents publicistes, excel·lents creatius i excel·lents idees que es podrien explotar per portar la gent al carrer.
No hi tens res a veure, per tant, amb aquesta
campanya. No, tinc res a veure. I no cal per 367a vegada tornar a utilitzar el ganar, tornar-nos a veure per cridar la gent
al carrer. Creus que s'ha sobreexplotat aquella...
Jo crec que està sobreexplotat i que hi ha excel·lents idees per explotar per part de meravelloses agències a Catalunya que estan esperant que vagin a veure'ls.
En fi, doncs no, jo et volia preguntar si tenies o no alguna cosa a veure, perquè avui quan l'hem vist, clar, automàticament, evidentment, hem pensat en aquesta, aquesta altra pancarta.
No tenia res a veure i no hauríem utilitzat el mateix lema, segur.
En fi, per tancar ja aquest tema, avui, abans d'acabar, falten 8 minuts per arribar a les 10 de la nit, però també hi ha hagut canvis al Regne Unit, no? Demà Liz Truss, que serà la nova primera ministra britànica, demà prendrà possessió del càrrec i rellevarà Boris Johnson en aquest càrrec, que és la que fins ara era doncs la ministra d'Afers Estrangers. Avui volíem parlar amb el corresponsal de RAC1 a Londres, amb el Sergi Forcada. Sergi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què tal? Com estàs? Mira, volíem parlar amb tu precisament d'aquests canvis. A veure, ja estava previst. Suposo que no ha estat cap sorpresa perquè d'alguna manera ja s'esperava també que Truss fos l'escollida davant de l'altre candidat, no?
Sí, no, cap sorpresa. Estava bastant clar per totes les enquestes que la militància del Partit Conservador preferia Truss sobre Rishi Sunak, l'exministre d'Economia. En tot cas, si hem de destacar alguna cosa és que han quedat més ajustats del que semblava. Truss, un 57% dels vots de la militància i Rishi Sunak el 43%, però sí, estava bastant cantat.
Quins ha dit que són els principals reptes que té Truss en aquesta substitució de Boris Johnson pràcticament al final del mandat?
A veure, o sigui, aquí el tema número 1 del qual tothom està parlant ara és el cost de la vida i l'increment de preus. Passa al Regne Unit, passa a Catalunya i passa pràcticament arreu del món. Sobretot de cara doncs, a la tardor, a l'hivern, és una qüestió que preocupa. I preocupa tant que fins i tot ara els concursos de televisió ja no sortegen caps de setmana o rellotges, sinó que el que sortegen és que et paguin el cost de l'energia durant uns quants mesos.
Sí, per tant, de debò?
Sí, això és així i es demostra una mica la preocupació que hi ha al país sobre això. Davant d'això, doncs Liz Truss ha dit que durant els propers dies presentarà un pla de xoc per fer front a aquest increment de preus de l'energia i, a més, un dels temes que ha repetit durant tota la campanya és que vol rebaixar els impostos.
Mm-hmm. Clar, jo et volia preguntar també com s'ha mostrat ella sobre totes aquestes polèmiques que hi ha hagut aquests darrers mesos amb Boris Johnson. Ella li ha donat suport, se n'ha mantingut al marge. Quin paper ha tingut davant de totes aquestes festes en temps de pandèmia, tot el que ha passat amb Boris Johnson?
No, ella ha estat bastant lleial a Boris Johnson. Sí que és cert que en algun moment en què la qüestió era com molt difícil de defensar, doncs tirava una mica pilotes fora, però no. És de l'equip que ha estat donant Boris Johnson, donant-li suport fins al final. De fet, avui, tan bon punt s'ha sabut que seria la primera ministra, les primeres paraules d'agraïment han estat per Boris Johnson. I jo crec que, de fet, això l'ha beneficiat, perquè l'altre candidat, en Rishi Sunak, era l'exministre d'Economia que a última hora va plegar. I jo crec que això la militància conservadora no li va acabar perdonant. Per tant,
s'entès
en aquest
com
cas,
una traïció a Boris Johnson, per tant.
Exacte, sí. Veien Rishi Sunak com una mica una persona doncs, que havia traït Boris Johnson i, en canvi, Liz Truss, algú que s'havia mantingut fidel fins a última hora.
Per tant, a qui ha agradat més, Truss? Als militants? Perquè crec que ho tenia per aquí apuntat. L'han votat 81 militants del partit. No sé quina representació vol dir això, aquests 81.000 votants. Però el que et volia preguntar és si agrada més als militants o als diputats.
Doncs mira, durant tot aquest procés de primàries hi ha hagut dues fases. Una primera, on qui votaven eren els diputats. I quan votaven els diputats, el que agradava era Rishi Sunak, és a dir, aquest exministre d'Economia. Sempre hi va haver 5 votacions, on cada setmana n'eliminaven un, ell sempre quedava del primer. I en canvi, Liz Truss quedava la segona, la tercera. A l'última fase és quan han entrat els militants en joc. I aquí, a l'hora de votar, els militants sí que clarament preferien a Liz Truss. Ja et dic, al final, doncs, el que ha rebut Liz Truss són un 57% dels vots dels militants i, en canvi, Sunak el 43%. Però, clar, el problema que té ell ara, problema per dir-ho d'alguna manera perquè té majoria, però és que ara haurà de conviure amb aquests diputats al Parlament. I aquests diputats fins ara doncs, no era la seva candidata número 1. Veurem què passarà els propers mesos.
Hi ha hagut algunes dimissions, però, si no m'equivoco, ja, no? Del govern de Boris Johnson?
Sí, clar, ara, avui, diguem, el govern de Boris Johnson encara es manté, és a partir de demà quan ja entra Liz Truss. Alguns d'ells estan en stand-by, alguns dels ministres, doncs, a veure si formen part del nou executiu o no, però sí que ja hi ha hagut algun cas, i en aquest cas, doncs, la ministra de l'Interior, que una vegada s'ha anunciat el nom de Liz Truss, ha plegat. Jo crec que ha plegat abans de que la facin fora, directament, però vull dir, tots estan una mica en stand-by de veure què passa demà, quan es començaran a conèixer alguns noms de l'executiu, però sí que s'espera que hi hagi bastanta renovació.
Fins quan està previst que estigui al càrrec? És a dir, quan s'acaba aquesta legislatura, quan hi ha d'haver noves eleccions?
Mira, les últimes eleccions en què Boris Johnson va tenir majoria absoluta van ser el desembre del 2019. Per tant, a tot estirar, el màxim que podríem mantenir la legislatura és fins al gener del 2025. En principi, l'escenari més probable és que hi hagi eleccions en algun moment del 2024. Per tant, té un parell d'anys de coll, no? Dos anys de marge per fer tota la seva acció de govern, i pel que ha dit avui en el seu discurs inicial no té previst avançar les eleccions. Per tant, estaríem parlant que com a mínim seria primera ministra durant dos anys.
En fi, Sergi, doncs avui volíem saber una miqueta més sobre aquest canvi al Regne Unit. Demà veurem doncs aquesta presa de possessió per part de Liz Truss. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Adéu, bona nit.
Que vagi molt bé, bona nit. Doncs bé, amb això acabem aquesta tertúlia d'avui. També volíem conèixer doncs, aquests canvis després de tota aquesta polèmica que hi ha hagut amb Boris Johnson al Regne Unit. Ha acabat culminant, finalment, demà culminarà amb aquest canvi, amb aquesta nova primera ministra, tercera primera ministra que té al Regne Unit.
I sempre del mateix color polític.
Sí, sí, sí.
Terrible.
En fi, Anna Simó, Lluís Carrasco, Isabel Llauger, Susana Quadrada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia d'aquest dilluns. Que vagi molt bé. Ens veiem la setmana que ve.
Gràcies.
Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida.